L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous 27 de novembre, un dia més disposats a servir-vos la ració informativa de la jornada. Temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. I un informatiu, el de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui dijous, que encetarem parlant del municipi de La Galera, un dels municipis de les Terres de l'Ebre que continuarà sent els que tenen l'aigua més barata. Així ho assegura el seu alcalde Ramon Muñoz després d'anunciar que el preu pujarà lleugerament de cara al proper 2015, però serà per fer front a la inversió que ha significat la col·locació de filtres de carbó per assegurar la salubritat del subministrament. A l'informatiu d'avui, pràcticament com s'ha convertit en habitual en els últims mesos, el projecte Castor continuarà sent protagonista de l'actualitat. Avui, concretament, perquè la concessionària del Castor ha retornat als bonistes del Banc Europeu d'Inversions la inversió pel fracassat magatzem de gas subterrani. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia viatjarà dimarts que ve a Brussel·les per exigir responsabilitats a l'entitat financera comunitària. A l'informatiu d'avui destacarem també que el fiscal vol que els participants en les meses de contractació de les obres investigades a l'Ajuntament d'Alcanar declaren com a imputats. La jutgessa ha ajornat les declaracions fixades davant la interposició d'un recurs de reforma per part del Ministeri Fiscal. Les noves normatives europees d'informació dels ingredients i al·lèrgens dels aliments van ser ahir dimecres el tema de la xerrada que el veterinari Jordi Vendrell va pronunciar a la sala d'actes de l'Ajuntament. Un informatiu en el que els aliments seran també protagonistes, però en este cas en forma del gran recapte que per aquest cap de setmana es prepara a Deltebre, com a tants altres punts de Catalunya. I parlarem també avui del viver d'empreses Baigebre Innova, que facilita la creació de noves empreses en 48 hores a la comarca. El viver d'empreses i el centre de negoci Baigebre Innova han signat un conveni amb el Ministeri d'Indústria per tal d'esdevenir punt d'atenció a l'emprenedor i permetre d'aquesta manera, com dèiem, la creació de noves empreses a la comarca en un termini curt de temps. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La crònica informativa del dia l'encetem avui parlant de La Galera, municipi que continuarà sent un dels que tenen l'aigua més barata del territori. Així ho assegura l'alcalde Ramon Muñoz després d'anunciar que el preu de l'aigua pujarà lleugerament el proper 2015 per fer front a la inversió que ha significat la col·locació de filtres de carbó per assegurar la salubritat del líquid. Les analítiques realitzades van mostrar valors d'atracines per sobre del que permet la Unió Europea. I així ens ho explica en la primera de les cròniques d'avui, a l'informatiu des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Gràcies a una subvenció de 20.000 euros atorgada per la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de La Galera ha pogut resoldre el problema de salubritat que afectava el pou que abasteix el municipi d'aigua potable. Ramon Muñoz, alcalde de La Galera, explicava a la Plana Ràdio que s'han tingut que posar filtres de carbono per tal de millorar la qualitat de l'aigua de boca després de que les analítiques periòdiques realitzades a l'aigua mostressin restes d'atracines, o sigui, restes d'herbicides que s'utilitzen en els treballs agrícoles. Muñoz deia que en aquest sentit la Unió Europea és molt restrictiva, ja que permet solament un 0,1 micrograms per litre, mentre que la OMS assegura que fins a 0,2 micrograms no és perjudicial per a la salut. Escoltem Ramon Muñoz.
Sí, sí. Finalment ja els han pogut posar. Se va retrasar una mica més pel tema econòmic, com sempre estem en el tema este, fa feu dir-ho, però és contínuament. I finalment, enguany van posar els filtres de carbono per millorar la qualitat de l'aigua, perquè vam trobar als anàlisis unes atracines, que això són uns descendents de les herbicides que tirem els pagesos de la comarca i bueno, del territori que ha filtrat i ha arribat a estar de baix. També vull dir que la normativa europea i espanyola és molt restrictiva en aquest sentit, perquè no podem superar els 0,1 micrograms. Aquests micrograms, si ho passem a miligrams i ho passem a grams, és un 0 i coma infinits zeros, però tenim una normativa molt restrictiva. L'OMS parla de 2, de 9 vegades més.
La col·locació d'aquests filtres a la sortida del pou ha obligat a l'Ajuntament Galerenc a construir un magatzem per poder aixoplugar-los, una inversió que l'alcalde creu que es podrà amortitzar en 10 o 12 anys, el que ha significat una despesa extra que es tindrà que compensar incrementant lleument el rebut de l'aigua a partir del proper any. Tot i aquest lleu increment, Muñoz assegura que el preu de l'aigua a la Galera és el més barat del territori perquè la gestió la fa directament el propi Ajuntament.
I això comportarà, doncs, bueno, que aquest any 2015, que començarem, doncs tocarem una mica el preu de l'aigua, però serà molt poqueta cosa perquè, evidentment, s'ha fet una inversió. S'ha hagut de fer un magatzem per posar els filtres. Aquest magatzem i tot això calculem que podem amortitzar-ho entre 10 o 12 anys per poder tocar poc el preu de l'aigua. I ara tindrem una aigua que ho hem dividit en tres tramos, que el primer tramo seria 0,16 euros el metro cúbic, el segon tramo seria 0,22 el metro cúbic, i el tercer, que és de més de 60 mil·litres, que el tercer tramo és 0,56 cèntims el metro cúbic. Que continu... Això voldria dir-ho i explicar-ho, si m'ho permets, que continua sent l'aigua més barata del territori, perquè els que tenen el rebut de l'aigua sabran el que paguen, però nosaltres vam agafar la responsabilitat de poder gestionar l'aigua des de l'Ajuntament.
L'alcalde de la Galera deia que amb aquesta millora el problema de la salubritat de l'aigua al municipi queda resolt sense que hagi significat una gran despesa per als veïns. L'únic que encareix el preu de l'aigua és el cànon a través del qual els usuaris contribueixen als costos del servei del cicle de l'aigua.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Un dia més tractem qüestions mediambientals en el nostre temps d'actualitat. Un dia més, pràcticament com s'ha convertit en ja en una tradició en els últims mesos, continua sent notícia i actualitat el projecte Castor. Avui concretament perquè la concessionària del projecte, Escal UGS, en mans del grup ACS de Florentino Pérez, ha retornat ja als titulars de l'emissió de bons patrocinada pel Banc Europeu d'Inversions els diners que van invertir per finançar l'operació del fracassat magatzem de gas submarí. La societat ha informat que el pagament dels pràcticament 1.440 milions d'euros i els interessos als bonistes es va fer efectiu el passat dilluns abans de la data límit fixada per al 30 de novembre, en el cas, com així ha estat, que no es posés en funcionament. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia anuncia exigirà responsabilitats al Banc Europeu d'Inversions pel que considera una subvenció encoberta a l'empresa en una visita a Brussel·les prevista per la propera setmana, concretament per dimarts que ve. La liquidació financera del projecte Castor, que pagaran els ciutadans de l'Estat espanyol a través de la factura del gas durant els pròxims 30 anys, una operació que, segons l'Organització de Consumidors Espanyols, es podria disparar fins als 4.700 milions d'euros, continua avançant a marxes forçades i complint tots els compromisos contrets amb i per l'empresa concessionària participada al 66% per ACS, l'empresa de Florentino Pérez. El passat 11 de novembre, ACS, recordem, rebia els 1.350 milions d'euros d'indemnització aprovats pel Consell de Ministres. N'havia cobrat 110 més de manera provisional fins al 2012, abans que finalitzés el termini dels 35 dies que establia el Consell de Ministres a través d'un decret. El gestor tècnic del sistema de gas, Enagás, a través d'un crèdit amb CaixaBank, Bankia i Santander, que obtenen a canvi els drets de cobrament durant 3 dècades dels peatges que s'establiran a partir del 2016 a la factura del gas amb el 4,2% d'interessos. Ara, la societat creada a Luxemburg per la concessionària Watercraft Capital ha liquidat amb els bonistes la inversió de 1.440 milions aprovada l'estiu de l'any passat, mentre que Scal iniciava les injeccions de gas al subsol marí de les costes del Sènia, unes injeccions que van acabar desencadenant més d'un miler de terratrèmols i la paralització de tota l'activitat al voltant del projecte. Entre els titulars figuraven fons d'inversions de pensions i privats d'arreu d'Europa que, gràcies a les garanties del Banc Europeu d'Inversions, buscaven obtenir una rendibilitat del 5,75% al llarg de 25 anys. La renúncia d'ACS a la concessió el passat juliol ha acabat precipitant els esdeveniments amb extraordinària celeritat, segons se'n recriminen entitats ciutadanes, partits polítics i el mateix govern, que treballen per impugnar davant el Tribunal Constitucional la indemnització aprovada el passat 3 d'octubre al Consell de Ministres, mentre el govern espanyol reitera que el cost de la broma serà de més de 100 milions d'euros anuals, amb un suposat estalvi de 110 milions respecte a si s'acabava posant en marxa. Entitats com l'OCU xifren, com dèiem, el cost en 4.700 milions d'euros, sense comptabilitzar els 300 que costaria el desmantellament o el manteniment, entre d'altres costos. Al llarg dels primers 25 anys, Florentino Pérez preveia ingressar 4.840 milions d'euros per amortitzar les instal·lacions i operar-les. Amb el Reial Decret Governamental serà Enagás qui assumís que el manteniment d'unes instal·lacions hivernades sobre les quals no s'ha decidit encara definitivament el seu futur, però pràcticament condemnades al desmantellament. El gestor tècnic del sistema, amb un 5% d'accions en mans de l'Estat, assumirà a partir del pròxim 1 de desembre el manteniment de les instal·lacions, activitat per la qual serà retribuïda a càrrec també del rebut del gas. La companyia també encarregarà més estudis interns i externs sobre el futur del castor per decidir si encara és viable o no. De moment, les responsabilitats en la planificació, gestió, execució i liquidació del projecte continuen brillant per la seva absència, malgrat una sentència del Tribunal Suprem que obria la porta a sancionar l'empresa, tot i que li reconeixia el retorn de la inversió. El govern espanyol s'escuda en el decret de concessió aprovat l'any 2008 pel govern del PSOE que garantia el retorn de la inversió malgrat existís negligència o dol, i s'ha fixat un període de 10 anys per decidir si li reclama responsabilitats. Encara es desconeixen, per una altra banda, els estudis encarregats al Massachusetts Institute of Technology, al MIT, i també a la Universitat de Stanford. Malgrat això, ONGs i entitats ciutadanes continuen pressionant per evitar el tancament en fals i el pagament d'indemnitzacions que consideren il·legítimes. I així ho reconeixien els membres de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sènia. Concretament, un dels seus portaveus, Evelio Monfort, era qui en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies denunciava que la ciutadania es troba en situació d'indefensió total davant la decisió del govern espanyol d'indemnitzar ACS sense haver estudiat les responsabilitats. Evelio Monfort.
Com el govern central, tres dies abans també de que acabés el plaç per entregar-li els diners a Scal UGS i els hi va entrar, i els hi va entregar, doncs ara el que ha fet este senyor, després de cobrar tres o quatre dies d'interessos, que, bueno, de quatre dies, no, una setmaneta d'interessos, que també li hauran representat un munt de diners, perquè 1.350 milions deixat en un compte una setmana ja et genera interessos, doncs ja ha realitzat el pagament. Bueno, pues nosaltres ens trobem aquí que creem una indefensió total, perquè abans de depurar cap responsabilitat ja se'ls ha pagat als bonistes fins a l'última peseta, sense saber si això s'havia fet bé o malament. I a més, el que han dit moltes vegades, creem que els bonistes no tenien per què pagar-se el 100% del que es devia, perquè eren bonos basura i sempre es té que negociar amb una gent que té bonos basura per a no pagar tota la quantitat.
Ho anunciàvem en començar. Una delegació de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sènia té previst de traslladar-se dimarts que ve, dia 2 de desembre, a Brussel·les per intentar forçar la implicació de les autoritats europees en l'assumpte i exigir responsabilitats al Banc Europeu d'Inversions. Abelio Monfort anunciava que recriminaran en aquest banc, el Banc Europeu d'Inversions, mala praxi bancària per haver concedit el Project Bond a Florentino Pérez sense haber calculat els riscos. Abelio Monfort.
Però al vell volem anar a dir, senyors, això vostès ho han fet malament. vostès han tingut mala praxis bancària total. S'ha donat el crèdit a una persona que no se'l tenia que donar. I una de les vegades mos van contestar que ells s'havien ficat en contacte amb el govern espanyol i que el govern espanyol havia dit sí, no, no, això es té que donar. Home, un anàlisi de risc de 1.400 milions no és això es té que donar. Tenen que hi haver més coses. Igual que exigirem que mos s'ensenya el contracte que es va realitzar, perquè el senyor Florentino va dir no, si els bonistes no accepten la meva renúncia, jo vaig firmar el contracte que només tenia que pagar 100 milions. S'imagina que té que haver una contrapartida. Aquesta contrapartida diuen que és secreta. És secreta mentre no toca la nostra butxaca. Ara toca la nostra butxaca.
Per últim, dir també que els representants de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia intentaran també traslladar a la defensora del poble de la Unió Europea el desemparament i el cost que suposa per a la ciutadania el decret aprovat pel govern espanyol, mentre deroguen, per altra banda, a Madrid la llei catalana per frenar la pobresa energètica.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
L'informatiu Emute.
Seguim ara en clau judicial. El Ministeri Fiscal ha interposat un recurs de reforma a la resolució del jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta que, entre d'altres, citava a declarar 5 persones, una d'elles exregidora, en qualitat de testimonis en l'operació Carraus, en el cas que afecta l'Ajuntament d'Alcanar. El fiscal demana que se cite a aquestes persones com a imputats, ja que només el fet d'haver participat en les meses de contractació podria implicar una racional participació en el tripijoc. La jutgessa, en una providència dictada aquest passat dimarts i a la qual va tindre accés l'Agència Catalana de Notícies, accepta la interposició del recurs i acorda amb caràcter previ suspendre les declaracions que estaven previstes just per avui mateix, 27 de novembre, i per als dies 2 i 9 de desembre. En el recurs enregistrat el passat dilluns, 24 de novembre, el fiscal s'oposa a la citació en qualitat de testimonis de 4 treballadors o extreballadors de l'Ajuntament d'Alcanar i una exregidora de Convergència i Unió, tots ells per haver participat en les diferents taules de contractació de les adjudicacions d'obres investigades pel jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta. El Ministeri Fiscal creu que tots han de ser citats com a imputats només per haver participat en aquestes meses. Segons al·lega, només per aquest fet pot implicar una racional participació en el tripijoc, fins i tot redactar els diferents escrits o sobres dels mateixos o tindre algun tipus de responsabilitat per acció o omissió que en tot cas queda per dilucidar, però que no s'ha de descartar. Així mateix, el fiscal aprofita aquest recurs per demanar que se sol·licite a la Guàrdia Civil la remissió al jutjat de les actes de les diferents meses de contractació que després de la primera entrada i registre a l'Ajuntament d'Alcanar no es van poder obtenir. El Ministeri Fiscal vol que siguin igualment citats tots i cadascun dels components de les meses de contractació, inclosa la senyora Colomer, exsecretària municipal que va confirmar la denúncia d'un particular que va iniciar la investigació judicial. La jutgessa ha acceptat la interposició d'aquest recurs i recorda a les parts que tenen 2 dies per al·legar. Amb caràcter previ a la resolució del recurs, la titular del jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta ha decidit ajornar les declaracions previstes per al 27 de novembre, 2 i 9 de desembre, de testimonis i de la tercera imputada en el cas, una exfuncionària municipal. I de la crònica judicial continuem ara parlant d'altres qüestions molt diferents. Comencem per fer-ho anant cap a l'Ametlla per conèixer alguns aspectes de la nova normativa europea d'informació dels ingredients i al·lèrgens dels aliments. Ahir dimecres, el veterinari Jordi Vendrell va explicar les claus per complir a les noves normatives que entraran en vigor a partir del 13 de desembre en aquest àmbit, en una xerrada que es va fer a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
Jordi Vendrell, veterinari de l'Ametlla de Mar i també membre representant des de l'Agència Catalana de Salut amb el suport de la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, han impulsat una xerrada sobre la nova normativa europea que marca la informació que s'ha de donar als consumidors dels ingredients i al·lèrgens dels aliments. La xerrada, que ha tingut lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament, ha donat algunes de les claus bàsiques per complir amb aquest nou reglament 1169/2011 que entrarà en vigor el proper 13 de desembre. L'escoltem.
La recomanació més clara és la informació. El consumidor cada vegada vol estar més informat. És una normativa que ens ve de la Unió Europea. La Unió Europea vol augmentar el grau de protecció dels consumidors. Tot això ve de la història de la crisi de les vaques boges, que va treure una gran normativa al respecte per evitar precisament aquestes crisis alimentàries, i continua la línia d'augmentar el que és la protecció del consumidor. Com a cosa important, i que ningú s'assusti, el que manipula aliments, el que fabrica aliments, ha de saber el que posa i ha d'informar de la manera que ell creï convenient al seu consumidor, al que li compra el producte o l'aliment.
Així Vendrell, davant de representants de bars, restaurants i també comerços, ha recordat la importància de complir amb aquesta normativa, ja que en alguns casos es pot posar en joc la vida dels consumidors. També ha remarcat que tothom que vulgui consultar més informació al respecte ho pot fer a través d'internet, a través de la web de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària o l'Agència Catalana de Salut, on podran trobar la guia per a la gestió dels al·lèrgens i el gluten a la indústria alimentària.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I sense abandonar encara les qüestions referides als aliments, parlem ara d'un tema molt diferent, però que té a veure amb aquesta qüestió. En parlem perquè el gran recapte d'aliments arriba aquest cap de setmana a Deltebre, i així ens ho explica en la crònica que avui des de Ràdio Delta ens signa Lluïsa Bertomeu.
Demà divendres 28 i el dissabte 29 de novembre tindrà lloc el gran recapte d'aliments. Es tracta d'una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades d'aquí rebin ajuda alimentària. Per tercer any, les Càritas de la Població, Sant Miquel i l'Assumpció se sumen a la iniciativa, i durant aquests dos dies voluntaris de l'entitat i d'altres ocasionals estaran als supermercats del municipi per tal d'animar la gent a participar en aquest gest solidari. Josep Bertomeu, de Càritas de Deltebre, fa una crida a la participació mentre recorda qui són els usuaris d'aquests serveis.
Que sàpiguen que nosaltres, l'ajuda que fem a les famílies, estem sempre assessorats o guiats pels assistents socials, perquè siguin famílies que realment tinguin necessitat. Per tant, a vegades se parla de que si donem més a uns o als vols immigrants, etc. Pues que no, que hi ha un munt de gent del poble que també ho necessita i també ve en una carta dels assistents socials perquè els ajudéssim. Actualment tenim, de la gent que assistim, un 24% solen ser emigrants, però el resto tots són gent del poble. A part d'això, l'únic que voldria també recalcar, donar gràcies als voluntaris estos ocasionals que ens apunten cada any per a fer aquesta feina, i que si hi ha algú que vulgui participar, els horaris són divendres a la tarda de 3 a 7, dissabte de matí de 10 a 1 i per la tarda de 3 a 7 també. Si a unes hores d'estes estan disponibles i volen col·laborar, que ens ho diguin a l'equip de Càritas o aquí a la ràdio, i que ja ens posarem en contacte i els direm on poden estar i poden col·laborar.
La campanya Gran Recapte d'Aliments es du a terme simultàniament pels quatre bancs d'aliments de Catalunya gràcies a la col·laboració d'un gran nombre de voluntaris puntuals d'arreu del territori català. Des d'aquí us animem a participar i també fer la vostra aportació.
Gràcies, Lluïsa. Abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també que el Viver d'Empreses i el Centre de Negocis Baix Ebre Innova ha signat un conveni amb el Ministeri d'Indústria per tal de esdevenir un punt d'atenció a l'emprenedor i permetre d'aquesta manera la creació de noves empreses a la comarca del Baix Ebre. En aquest sentit, i mitjançant aquest nou servei, Baix Ebre Innova permetrà la constitució d'empreses en 48 hores o en només 3 hores en el cas que es tracte d'un empresari individual. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, explicava que en un context com l'actual s'han de donar les màximes facilitats i ajudar tota aquella gent que està interessada en posar en funcionament la seva iniciativa empresarial, ja que aquesta pot repercutir positivament en la dinamització econòmica de la comarca del Baix Ebre. De fet, amb aquest sistema de tramitació telemàtica, l'emprenedor tan sols s'haurà de presentar al PAE i al notari, evitant d'aquesta manera diferents desplaçaments i la utilització de formularis en paper. A més, i amb la finalitat de reduir costos econòmics, l'emprenedor podrà accedir a la xarxa de notaris pròpia del PAE, del punt d'atenció a l'emprenedor. El punt d'atenció a l'emprenedor és un servei gratuït en el qual, més enllà d'agilitar la creació d'empreses, també s'ofereix informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport en el finançament a tots els emprenedors. Per al president de Baix Ebre Innova, Xavier Royó, tots aquests serveis són d'una gran rellevància, ja que ajuden d'una manera directa als nous emprenedors, aportant-los més garanties d'èxit a l'hora de desenvolupar la seva idea de negoci. D'aquesta manera, l'emprenedor rebrà informació, entre molts altres temes, sobre ajudes, cotització, finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, desenvolupament tecnològic i cooperació empresarial.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Canvi de temps, que ens arriba a partir d'aquesta mateixa tarda. De fet, ara mateix ja tenim algunes pluges i creiem que s'aniran reactivant des d'aquesta tarda fins diumenge. Per tant, tenim 3-4 dies de precipitacions que poden ser abundants o molt abundants. El causant serà aquesta perturbació d'aquí, que anirà fent aquest recorregut, anirà arribant cap a la costa del Mediterrani i s'anirà aprofundint a mesura que arribi aquí a Catalunya. Això farà que tinguem una llevantada durant el cap de setmana, entre divendres i el cap de setmana, una situació de vents de llevant que farà que hi hagi molta alteració marítima, ventades intenses i també pluges que poden ser abundants a molts punts del país. Núvols, que ara mateix ja cobreixen el cel en molts sectors del territori i algunes primeres pluges que comencen a caure en alguns trams de la costa del prelitoral. Per tant, aquí les tenim, són aquestes tempestes. Aquest matí algunes tempestes a prop de la costa, a mesura que vagi passant el dia el cel s'anirà tapant i a la tarda les pluges ja creiem que seran més abundants en punts també de la costa prelitoral i a última hora més a l'interior. També cauran algunes pluges al nord de l'arxipèlag balear i en pròxims dies, divendres, dissabte i diumenge, les pluges seran molt abundants.
Com és habitual diàriament, també avui dijous 27 de novembre arribem a l'hora de posar el punt i final al nostre temps d'actualitat i ho fem com cada dia repassant aquesta previsió meteorològica que, d'altra banda, i per cert, hem d'extremar les alertes davant d'aquest anunci d'inestabilitat que es presenta no només per les properes hores, sinó pels propers dies. Així, hem arribat un dia més a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, temps com cada dia presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Demà hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.